L'entrevista de Catalunya Informació.
Comencem avui per a molts les vacances de Setmana Santa. El bon temps, combinat amb les últimes nevades al Pirineu, auguren unes bones perspectives per al turisme arreu del país. Avui en volem parlar amb el conseller d'Empresa i Coneixement, amb qui també comentarem l'anunci aquesta setmana de la companyia Amazon d'un nou centre logístic a Martorelles, al Vallès Oriental. Conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baget, bon dia.
Molt bon dia.
L'entrevista de Catalunya Informació, amb Gemma Bonet.
Comença avui aquesta primera fase, podríem dir així, de les vacances de Setmana Santa. Sembla, doncs, que hi ha unes bones perspectives per al turisme a casa nostra. No sé amb quines previsions treballen des de la seva conselleria.
Bé, nosaltres no acostumem a treballar en previsions en matèria turística. El que passa és que sempre mirem quins indicadors indirectes hi poden haver sobre orientar quina serà la situació i la realitat turística de la Setmana Santa, i els indicadors són bons en aquest sentit. Hi ha la previsió de desplaçaments del Servei Català de Trànsit, que ho indica que hi haurà molts més desplaçaments que no pas l'any anterior. Hi ha totes les previsions que han fet els diferents patronats de turisme de les diputacions, que totes són positives i totes augmenten respecte als anys anteriors, que sigui una Setmana Santa tardana, però possibilita que hi hagi, doncs, comenci a obrir els hotels, els establiments hotelers del litoral, però també, a més, encara hi ha turisme de neu. Per tant, tenim una bona possibilitat d'elecció. La recuperació econòmica ha fet que el turisme de Setmana Santa bàsicament és un turisme interior i fa que cada vegada hi hagi més bones perspectives.
Mm-hmm. De fet, ara ho deia, ahir el Servei Català de Trànsit ho apuntaven, que hi ha molt més, o es preveuen molt més desplaçaments, i sembla, doncs, que la recuperació efectivament també s'està notant en aquests desplaçaments, en aquesta mobilitat en el sector. Per tant, doncs, sembla que això ja tira cap amunt, si més
no. Bé, aquest és un dels indicadors més claus i més directes, que estan més directament relacionats amb la millora de la situació econòmica, no només del país, sinó també de les famílies. Per tant, més mobilitat és un símptoma i és un bon senyal de més bona situació econòmica per a totes les famílies. Llavors, esperem que això es tradueixi també en una millora de l'ocupació hotelera i de l'ocupació dels apartaments i de l'ocupació turística en general.
Mm-hmm. Les nevades també dels últims dies, ara a final de març, també van anar bé i es fregaven les mans al Pirineu per aquestes nevades, perquè hi va haver a principis de març, mitjans de març, una calorada també, i tenien por que aquesta calor, doncs, fes baixar els nivells de neu, però vaja, ara està ben blanc el Pirineu.
És evident, si hagués continuat aquesta calor, doncs segurament moltes estacions ja no haguessin pogut obrir. Una temporada en la qual encara hi haurà molta gent que anirà a esquiar, el haver fet aquesta setmana de fred i una altra vegada de nevades, doncs ha garantit que moltes estacions puguin obrir amb força, amb un nombre elevat de pistes, doncs, i ajudarà a completar una molt bona temporada de neu aquest estiu, també. Mm-hmm. aquest any també.
El turisme de Setmana Santa, com vostè deia, és un turisme, doncs, molt d'interior, la gent, doncs, aquí que volta pel país, però parlem d'altres tipus de turisme. Sembla que també a poc s'està consolidant altre cop la recuperació del turisme rus, que havia baixat una mica. No sé si hi ha dades noves que ho confirmin, o tenen aquesta sensació també des del departament que en aquest sentit, doncs, torna a poc a repuntar.
Torna a poc a repuntar. Miri, l'any passat ja va créixer d'una manera intensa, però com que havia caigut molt, encara estem en uns nivells molt per sota del que estàvem acostumats tradicionalment fa 5 o 10 anys. Costarà aquesta recuperació, però les perspectives són bones. Nosaltres vam tenir, fa poc temps vam ser a Moscou, en una de les fires més importants que hi ha a Rússia en matèria turística, i les perspectives són bones. Tots els contactes que es van fer als nostres operadors turístics allà van tornar contents i van tornar esperançats. Per tant, a poc i amb molta feina aquest turisme s'està recuperant.
Un bon apart en el qual, pel que fa al turisme, és la ciutat de Barcelona, però sí que m'agradaria parlar del fet que justament aquesta setmana la Generalitat ha firmat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per intensificar la lluita contra els pisos turístics il·legals. M'agradaria que ens expliqués una mica què canviarà aquest conveni, com sembla que es vol garantir una coordinació administrativa, com anirà, en què pot millorar, sobretot pels veïns, no, de la ciutat.
Aquest conveni el que ve a fer és a posar en negre sobre blanc una col·laboració entre administracions que ja fa temps que s'està portant a terme. I ho fem perquè la Generalitat el que té és la competència inspectora a tot Catalunya, però atès que Barcelona té la carta municipal i la carta municipal de Barcelona li dona una sèrie de competències, nosaltres el que fem és, a través de la investigació i de les inspeccions que nosaltres fem, quan detectem que hi ha alguns habitatges d'ús turístic, apartaments d'ús turístic que s'estan fent servir i no estan legalitzats, nosaltres ens coordinem amb l'Ajuntament de Barcelona perquè ells puguin fer les inspeccions, perquè puguin fer tot el procediment sancionador i puguin sancionar. El que fem és coordinar-nos amb l'administració, en aquest cas l'administració competent, l'Ajuntament de Barcelona, per lluitar contra allò que és il·legal. I crec que aquesta és la manera de fer que ho hem de fer totes les administracions. En què millorarà? Doncs el que volem nosaltres són dues coses. Una, perseguir aquella oferta que és il·legal i que, per tant, pot contribuir a reduir la qualitat de l'oferta turística de Barcelona. I dos, lluitar contra aquells habitatges o apartaments il·legals que al final causen molesten i causen perjudicis de convivència amb els veïns. Aquestes són les nostres principals prioritats.
Aquesta setmana també hi ha hagut diversos anuncis interessants per a les inversions estrangeres a Catalunya, l'anunci de l'obertura, de fet, ja de Ferrari Land, l'anunci d'un altre centre logístic d'Amazon a Catalunya, són notícies destacades d'aquesta setmana. Fins a quin punt és atractiva Catalunya per a la inversió estrangera? Sembla que, efectivament, doncs, és un punt emblemàtic que la inversió estrangera li interessa molt.
És cert. I Catalunya és atractiva perquè té uns actius que fan que sigui atractiva. És a dir, estem amb una bona localització geogràfica, som la porta d'un mercat molt europeu i molt madur com el mercat europeu, estem ben connectats a totes les capitals i a la major part de ciutats importants d'Europa, tenim una molt bona qualificació de la nostra mà d'obra i dels nostres professionals. A més, el que tenim un teixit dens de petites i mitjanes empreses que poden donar serveis a aquestes empreses que vulguin venir a instal·lar-se a Catalunya. Aquestes són les principals motivacions que fan que vingui cada vegada, que estiguin més interessats cada vegada més empreses en posar-se a Catalunya, a invertir a Catalunya.
Amazon s'instal·la en uns terrenys de 50.000 metres quadrats, a Martorelles, i donarà feina, està prevista, a 650 persones en 3 anys. Saben, però, exactament quina és la xifra d'inversió d'Amazon, de quan estem parlant concretament?
Amazon està, ella fa la seva inversió, nosaltres el que fem és ajudar-la a buscar la localització, a fer-li tota la tramitació. Vull recordar que aquesta és la cinquena inversió que fa Amazon a Catalunya, és a dir, hi ha el centre logístic del Prat del Llobregat, hi ha un centre de distribució Prime a Barcelona, hi ha un centre a Castellbisbal, hi haurà aquest de Martorelles i després hi ha un centre de servei a tota Europa per d'assessorament a les petites i mitjanes empreses que utilitzen la plataforma d'Amazon també com a font de vendes. Això a la llarga ens donarà, no només parlem en termes d'inversió monetària, que és important, sinó el que ens dona és una creació d'ocupació a mig termini de més de 5.500 llocs de treball. Per tant, aquesta és la veritable el veritable actiu d'aquesta inversió que fa Amazon al nostre país.
I és un tipus d'inversió, creu el govern, que el país necessita? A banda dels llocs de treball, el tipus d'activitat que fa aquest tipus d'empresa?
Miri, Amazon s'ha convertit en aquella empresa de referència mundial en el món del comerç online. I que l'empresa de referència mundial del comerç online triï Catalunya com a base preferent d'operacions al sud d'Europa i a la Mediterrània vol dir que Catalunya presenta uns actius. El món està canviant, el comerç també està canviant, per tant, les plataformes i el comerç online tindran cada vegada més rellevància, i que es fixin en Catalunya doncs demostra que en aquest sentit també continuem sent capdavanters.
Mm-hmm. Vostè ho apuntava ara fa uns instants, però els responsables d'Amazon també ho van dir, que volen potenciar les pimes catalanes perquè les utilitzaran per vendre al final els seus productes. Per tant, en aquest sentit, també les pimes catalanes es poden veure beneficiades, no?
Aquesta és la nostra voluntat, també. El fet de tenir Amazon a tocar, a la vora, fa que les empreses petites i mitjanes catalanes puguin utilitzar amb més facilitat aquests serveis. I què vol dir utilitzar amb més facilitat aquests serveis? Vol dir que puguin estar presents al món i vol dir que puguin portar la seva producció o els seus serveis a tot el món amb una gran facilitat. I això és el que nosaltres volem, perquè una de les prioritats que hem de tenir com a país és ser presents a tots els mercats. I ser presents a tots els mercats a través de les exportacions, un canal cada vegada més gran d'aquestes exportacions serà via a les plataformes comercials.
Mm-hmm. Fa uns dies, durant la seva visita a la Xina, també es va anunciar la intenció de la companyia Thunder Power d'establir-se a Catalunya amb un centre d'innovació del cotxe elèctric. Thunder Power obrirà l'any que ve aquest centre, que implicarà crear 200 llocs de treball. No sé ara quin és el pròxim pas i si ens pot concretar el calendari, com es desenvoluparà fins que Thunder Power s'estableixi aquí a Catalunya.
Bé, Thunder Power està en procés de llançament d'un vehicle elèctric a la Xina, que és el seu principal mercat. La Xina està apostant pel vehicle elèctric, Thunder Power hi vol ser present, està construint en aquests moments una factoria amb una joint venture entre Thunder Power i el govern xinès, per tant s'està construint. Aquesta factoria començarà a treure el vehicle elèctric i a vendre el vehicle elèctric a la Xina a principis de l'any 2019. A partir d'aquí, nosaltres el que fem és, a Catalunya hi haurà el Centre de Recerca i Desenvolupament Mundial, que serà encarregat de buscar, de desenvolupar nous models per aquesta marca, i serà l'encarregat de desenvolupar noves solucions. Aquestes solucions passen per les bateries, passen per la conducció autònoma i passen per la connectivitat. Per tant, aquí es crearan llocs de treball qualificats, i després, quan el cotxe sigui present al mercat de la Xina, el que també està previst és que a Catalunya hi hagi una planta que fabriqui aquests vehicles pel mercat europeu. Mm. Per tant, aquests són els propers passos. Òbviament, s'ha de buscar la localització, amb això s'hi està treballant, i a partir d'aquí, quan es tingui, ja es faran els anuncis oportuns.
Mm-hmm. El govern no sé si té emparaulades algunes altres, o previstes, altres inversions d'empreses estrangeres que ens pugui concretar, que ens pugui avançar.
Miri, sí, en vindran, i n'aniran venint, i veurà com n'hi haurà algunes d'importants. El que passa és quan nosaltres estem fent aquest procés d'inversió, quan el fem amb Amazon, però quan el fem amb Thunder Power, quan el fem amb totes les empreses, estem subjectes a unes clàusules de confidencialitat que fan que pel bé de l'operació nosaltres no puguem avançar tot allò que estem treballant. Estem treballant en coses interessants, i en els propers mesos espero que vagin apareguent notícies que confirmin això, confirmin el que som, que cada vegada som més atractius a nivell internacional per ser receptors d'inversió estrangera.
Mm-hmm. Una altra de les possibilitats que s'havia plantejat era captar empreses que amb el Brexit, decideixin abandonar el Regne Unit. En aquest sentit, no sé si també hi ha probabilitats que algun cas prosperi.
Els busquem tots i els treballem tots. De fet, ja hi vam anar. Vam anar fa uns mesos a Londres, vam fer una trobada empresarial a la seu del Financial Times. La veritat és que vam estar sorpresos perquè l'audiència que nosaltres havíem previst doncs es va més que duplicar. Hi havia molt interès en escoltar el que pot oferir Catalunya i el que pot oferir Barcelona, perquè aquí anem conjuntament amb aquestes empreses. Bàsicament, eren empreses que són d'origen asiàtic, que estan implantades a Londres, que tenen la seu per tota Europa, i que ara es plantegen. Nosaltres els diem, creiem que és de mala educació anar a Londres i dir, escolta, marxeu de Londres i veniu a Catalunya. Nosaltres els diem, escolteu, si vosaltres esteu contents a Londres, us quedeu a Londres, però si creieu que és necessari que s'ha d'obrir una nova seu pel mercat europeu, per mercat de la Unió Europea, confieu, i confieu en Catalunya i confieu en Barcelona perquè tenen uns actius i no us decebran.
No sé si també hi ha previstes noves oficines d'acció a l'exterior en els pròxims mesos.
Sí, sí, n'hi ha. Nosaltres continuem obrint. Acabarem aquest any amb 41 oficines a l'exterior. Hem obert recentment una oficina a Teheran, n'obrirem una altra a Zagreb i a Belgrad, n'obrirem una altra a l'Havana, n'obrirem una a Los Angeles i n'obrirem una a Amsterdam. Per tant, aquestes són les previsions. En aquest sentit, tindrem 41 oficina i atendrem a més de 110 països.
Estem parlant, doncs, de noves inversions que venen a Catalunya, però també és veritat que a vegades les empreses s'han queixat de que la fiscalitat aquí és té desavantatges per elles. No sé si això Catalunya creu en vostès que té aquest problema de fiscalitat respecte d'altres zones de l'Estat que pot fer perillar que d'altres marxin.
Bé, les empreses venen i al final no venen si... És evident que la fiscalitat importa, però no és el principal factor determinant, perquè si fos el principal factor determinant, algunes empreses que tenim aquí no vindrien. El principal factor determinant és si tenim una mà d'obra competitiva, si tenim uns serveis competitius i si podem trobar empreses que els hi puguin donar suport en aquell procés. I això ho tenim. Per tant, aquest és el factor principal. La fiscalitat hi pot haver configuracions fiscals que facin que siguin més beneficioses unes que unes altres, i per tant nosaltres el que fem és assessorar-los amb tots aquells processos, també el procés de millor opció fiscal que puguin tenir les empreses que es puguin instal·lar en aquest país.
Canviem ara de qüestió. Vostè fa uns dies va ser al Congrés de Comissions Obreres a Catalunya, on el nou secretari general Javier Pacheco va agafar el seu nou càrrec, va parlar del Pacte Nacional per la Indústria, i del qual, doncs, efectivament, sempre el govern hi ha donat suport. Quan es veuran, però, els fruits concrets d'aquest Pacte Nacional per la Indústria? Quan començarem a veure ja mesures concretes?
Miri, s'està treballant intensament. Es van crear sis grups de treball en els quals hi ha representants de l'administració i també hi ha representants de les organitzacions empresarials i sindicals. Nosaltres estem treballant amb tots aquests grups. Es van pactant línies d'actuació i mesures. Ara tenim el pressupost aprovat. Nosaltres ja vam dir que destinaríem una partida addicional de 10 milions d'euros al Pacte Nacional per la Indústria, addicional respecte a totes les mesures que ja teníem previstes. A més, afegim 300 milions en 3 anys en forma de préstecs bonificats perquè es puguin invertir en projectes empresarials, i nosaltres la nostra voluntat és tancar-ho per donar un senyal clar a tota la societat i a tot el país que la indústria és important pel nostre futur, que confiem en la indústria i que la millor manera de tenir una activitat econòmica potent és tenir una indústria potent.
I fa també un temps es va reunir vostè amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, l'Enric Millo, per reclamar-li que s'ampliïn els horaris, això ja és una altra qüestió, dels punts d'inspecció fronterera, perquè a les principals infraestructures catalanes, a l'aeroport, al port de Barcelona, al port de Tarragona, doncs s'ampliï l'horari de l'arribada de les mercaderies i d'aquest control fronterer. No sé si ja tenen resposta del govern espanyol sobre aquesta proposta i, en tot cas, doncs, com està avançant aquesta qüestió.
Bé, vam dir que faríem un grup de treball en el qual ells es van comprometre a portar una llista de possibles alternatives per millorar el funcionament dels punts d'inspecció fronterera i dels serveis duaners per a l'exportació. Nosaltres estem esperant, però aquí nosaltres serem molt exigents, perquè ens interessa i molt que funcionin bé aquests serveis, perquè al final això no és una qüestió de diners, és una qüestió d'organització i de voluntat. I com que és una qüestió d'organització i de voluntat, el que no pot ser és que la desídia o el desinterès pugui acabar perjudicant les empreses i, per tant, els treballadors d'aquest país.
Ara anem acabant ja, però abans m'agradaria comentar una altra qüestió relacionada amb el comerç. Vostè ho comentava fa una estona, el Amazon, que el comerç està canviant, i també les plataformes i internet estan canviant la manera de comprar. Però, en canvi, des de la Generalitat també estan portant a terme una campanya, de seguida l'escoltem, sobre el fet de anar a comprar a les botigues, està present també al carrer. Escoltem-ho.
Mentre tu ets tancat a casa esperant el llibre que has comprat per internet, en una llibreria rapegen la vaca cega.
Topant de cap en una i altra soca.
Avançant.
Que es va pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola.
És cega.
D'un cop de...
On hi ha gent, passen coses increïbles. Surt al carrer, viu al comerç.
Se li ha posat un tel, la vaca cega.
Generalitat de Catalunya.
Aquesta campanya sobre el fet de ser el comerç, com es fa compatible amb l'internet, que també es vol potenciar, amb la compra per internet? Com es fa compatible les dues coses?
Perquè les dues coses són compatibles i perquè nosaltres el que creiem sempre és en un comerç que sigui equilibrat, equilibrat entre totes les diferents formes de comerç, i aquesta ha sigut la política del govern. I això nosaltres ho estem promocionant com? Doncs no només amb aquesta campanya de publicitat, sinó també hem fet per primera vegada la primera setmana del comerç, que al llarg de tot Catalunya s'han fet més de 200 activitats per fomentar el comerç de proximitat, perquè el comerç de proximitat és el que determina en bona part la fesomia de les nostres ciutats i és el que determina una manera de fer i una manera de com ens interrelacionem nosaltres a les nostres pròpies ciutats. I amb això no hi volem renunciar. El comerç és evident que s'haurà de canviar, s'haurà d'especialitzar, haurà de buscar aquells forats de mercat que li permetin ser competitiu oferint presencialment, però jo crec que encara que tinguem moltes facilitats per comprar a través de les plataformes comercials, al final el contacte entre les persones, el contacte humà, l'assessorament, és un actiu al qual molta gent no hi pensem renunciar.
I el petit comerç també d'alguna manera ha de tenir més presència a internet, el comerç tradicional, diguem-ne?
Sí, és evident. Ens hem d'adaptar. El comerç no és només el petit comerç i el botiguer no és només el botiguer. És també un empresari i fa una activitat empresarial i professional. Per tant, ell el que ha de fer és treballar per augmentar la competitivitat també del seu negoci. Això vol dir anar i fer noves visions, noves actuacions, estar presents en nous canals, en nous mercats, i també vol dir associar-se i col·laborar. Tenim a Catalunya, afortunadament, exemples de col·laboració comercial, d'eixos comercials que fan que, malgrat aquesta competència que pugui ser global, doncs hi hagi iniciatives conjuntes que reforcin el seu paper i que els potencien.
Molt bé, doncs, conseller d'Empresa i Coneixement Jordi Baiget, li agraïm molt que avui hagi estat aquí a Catalunya Informació. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Bon dia.